Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell necessita més recursos per compensar la marxa de les rendes altes a municipis com Sant Quirze i Castellà i l'arribada de persones amb rendes baixes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, reclama l'arribada de més recursos per als municipis mitjans de l'àrea metropolitana que viuen aquest canvi en la seva població.
No ens podem quedar de braços creuats davant d'aquesta realitat. Cal fer polítiques públiques, doncs, òbviament, per poder-nos-hi fer front, no? Per tant, quan parlem de transformació urbana, no?, que feies la pregunta, Oriol, què hem de fer? No tenir diferents velocitats en aquests territoris. Si tenim diferents velocitats entre l'arc metropolità i la resta, serà un fracàs des d'un punt de vista polític. Per tant, s'ha de compensar això i s'han de fer polítiques actives per evitar aquestes diferents velocitats que tenim en el territori.
Ferrés ha fet aquesta demanda durant la presentació d'un estudi de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'UAB, que confirma aquesta fugida de rendes altes cap a municipis més petits.
La defensa del sabadellenc Jordi Cuixart reclama el seu alliberament al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.
Concretament, ha presentat un recurs contra la sentència de l'1 d'octubre que l'ha portat a la presó, tot plegat després que ahir es donés a conèixer la resolució completa del Tribunal Constitucional.
En esports, Antonio Hidalgo i José Manzanera es quedaran una temporada més al centre d'esports.
El tècnic i el director esportiu Arlequinats han acceptat complir l'últim any de contracte, ara que ja coneixen el pressupost pel nou curs. En els pròxims dies es començaran a fer efectives les renovacions dels jugadors que acaben contracte i les primeres incorporacions.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat en l'última hora i mitja després d'haver assolit màxims aquest migdia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs el que esperem per les properes hores és l'arribada d'una petita pertorbació que comportarà, creiem, un augment de la inestabilitat. De fet, les nuvolades ja són presents a diferents punts de muntanya del nostre territori i anirà més al llarg de les properes hores. De fet, esperem ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, que amb el pas de les hores s'aniran estenent a d'altres punts de la depressió central. El més important d'aquests ruixats no creiem que sigui la quantitat acumulada, sinó sobretot les calamarsades o pedregades que puguin anar acompanyant aquests ruixats. A més, hi haurà forces tempestes, forces descàrregues elèctriques i també, atenció, ratxes fortes o molt fortes de vent, al voltant de 70, 80 o 90 km per hora. Per tant, en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís que el Pirineu, Prepirineu i depressió central pugui haver-hi ruixats d'aquesta intensitat. De cara a demà, en principi, els ruixats es mantindran a punts del Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior de Girona i tot plegat amb temperatures que no variaran gaire i amb cert ambient calorós al centre de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només trobem un punt amb incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es tracta de l'AP7, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, reclama més recursos per als municipis mitjans de l'àrea metropolitana després de constatar que s'estan empobrint. Segons un estudi de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, les persones amb les rendes més altes fugen de les ciutats per anar a viure en municipis més petits. En canvi, les ciutats absorbeixen la població amb les rendes més baixes.
En el cas de Sabadell, la fuga dels ciutadans més rics es dirigeix cap a Sant Quirze del Vallès i Castellà del Vallès. Per aquest motiu, des de l'ICOP de la UAB, consideren que s'ha de distribuir els recursos segons les necessitats dels municipis i no només en funció de la quantitat de població. Ho defensa Ismael Blanco, director de l'Institut.
El que posem sobre la taula és la necessitat de plantejar una redistribució de recursos a escala metropolitana que tingui en compte la realitat social dels diferents municipis. La distribució de recursos entre municipis no hauria de tenir en compte només criteris com el volum de població, sinó també, i d'una manera molt particular, criteris relacionats amb les característiques socials de la població resident en aquells municipis.
En la mateixa línia es va posicionar l'alcaldessa Marta Ferrés en una jornada que s'ha celebrat aquest matí on s'hi han presentat les conclusions de l'estudi.
si al final volem fer una política de cafè per tothom, d'intentar contentar tothom, de que els plans de barris doncs, han de ser igual per tothom per intentar compensar els territoris, que deixeu-me fer el parèntesi, és el que de vegades ha passat històricament, que alguns que han pesat més, no per dades, sinó per altres motius, han acabat tenint part d'aquests recursos, acabarem fent polítiques doncs, que no són útils a la població i, per tant, continuarem tenint aquestes dues o tres o quatre velocitats que jo crec que com a país no ens podem permetre, no?
Alhora va defensar que les polítiques públiques també s'havien de dissenyar en funció de les necessitats dels municipis i no amb criteris d'equilibri territorial o de volum de població.
Els mercats de Sabadell estrenen una plataforma per comprar en línia i amb repartiment a domicili. La iniciativa parteix de l'Ajuntament i la Diputació i aposta per crear una aplicació mòbil en què totes les parades puguin vendre els seus productes. Ara per ara, només 16 paradistes del Mercat Central s'han sumat a la proposta, però s'espera que més equipaments s'hi acabin afegint.
Cristina Santmartí, gerent del Mercat Central, ha explicat al Cafè de la Ràdio que cada comanda pot incloure productes de diferents parades i només es cobra una despesa d'enviament, d'uns 6 euros. El repartiment es fa bicicletes elèctriques i arriba a Sabadell i a Sant Quirze, però es vol buscar fórmules per ampliar-ho, ja que el Mercat Central té entre un 25 i un 30% de clients de fora de Sabadell. Sant Martí apunta que només una de cada quatre parades del Mercat Central s'ha sumat a la xarxa, però espera que siguin més pròximament.
Donem al mercat una visibilització que només estan localment, potser no l'acabem de donar. També tenim en compte que hi ha alguna parada que ja té la seva pròpia pàgina web de venda per internet i per això aquestes els hi costarà una mica més adherir-se en aquesta conjunta perquè ells de moment estan funcionant amb la seva i no volen dividir els seus esforços.
La plataforma es vol donar a conèixer amb descomptes. Fins al juliol hi ha un 10% en la rebaixa de les compres.
No deixem de banda els mercats perquè el Consell Comarcal ha engegat la iniciativa Mercat Circular amb l'objectiu d'aprofitar un 10% dels aliments que ara mateix es llencen a Mercavallès, l'espai de majoristes de la comarca. Amb aquests sobrants, que són perfectament comestibles però no aptes per la venda, es fan lots que es destinen a famílies vulnerables a través de Creu Roja, un projecte inclòs en el Pla de Reconstrucció de la Covid-19 aprovat pel Consell d'Alcaldia i el Pla d'Actuació Comarcal 2021-2023.
I en el cas de Mercavallès, el Consell ha calculat que es llancen unes 5 tones de fruita i verdura l'any. El propòsit de la iniciativa és recuperar 208 quilos al dia per poder-ho destinar a persones que necessiten suport alimentari. Cristina Marquès, responsable de la iniciativa, assegura que els majoristes eren conscients del malbaratament.
Hem parlat amb el director del Mercavallès i hem parlat directament en persona amb cada un dels majoristes que hi ha al mercat i bueno, hi ha molta bona predisposició per poder col·laborar, perquè de fet sense la seva ajuda i la seva responsabilitat social de corporativa no es podria dur aquesta iniciativa i amb el poc temps que portem de moment estem complint l'objectiu, per tant estem molt contents.
Un cop es fa el triatge del producte, Creu Roja és l'entitat encarregada de fer-la arribar a les persones que ho necessiten. Una iniciativa que aporta valor social a la tasca comercial del mercat comarcal fomentada en l'economia circular i en el compromís social.
La defensa del sabadellenc Jordi Cuixart ha presentat aquest dimecres el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència de l'1 d'octubre, que el manté ara mateix a presó. L'equip jurídic del president d'Òmnium Cultural l'ha entrat a registre personalment un dia després de conèixer la sentència completa i els vots particulars del Tribunal Constitucional.
El recurs, que segons assegura Òmnium s'ha registrat en català, va acompanyat de la documentació per la seva admissió, una seixantena d'informes que ocupen un total de 2.009 pàgines. Ho ha explicat a TV3 el seu advocat, Benet Salellas.
Hem volgut tenir la pressa, no?, de que hi ha una persona que està empresonada en aquests moments, que és Jordi Cuixart, i per tant no volem ser nosaltres qui dilati més aquesta situació de presó provisional i per això en menys de 24 hores hem estat aquí presentant aquest recurs que feia ja doncs, mesos que estàvem preparant.
Entre els documents que s'adjunten hi ha tots els pronunciaments d'organismes internacionals que, segons Òmnium, al llarg dels més de 3 anys i mig de presó del sabadellenc han denunciat la seva situació i n'han demanat l'alliberament, així com algunes de les resolucions dictades per altres tribunals europeus. Cuixart assegurava dimarts a Twitter que el següent pas seria aquest. Ni un pas enrere i ens veiem a Estrasburg, piulava. Òmnium explicarà el contingut d'aquest recurs en una roda de premsa dimarts vinent.
El nou president de la Fundació del Disseny Tèxtil, la Fundit, aposta pel vincle amb el teixit productiu. Juan José Pérez Villar, després de gairebé dues dècades al patronat, fent costat al desaparegut Josep Bombardó, vol reforçar la imatge de referència internacional de la institució.
La Fundit ha d'anar-se adaptant a les necessitats de les empreses, així com als fenòmens socials. Sobre la taula hi ha la finalització pendent de l'adequació de l'edifici annex a la seu de l'ESDI. Continuen avançant les obres per afavorir un espai per a l'emprenedoria conscient, un coworking, que està previst que arrenqui quan comenci el 2022. I també un co-living. Pérez ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio en què consisteix.
El co-living el que representa és que aquell que ve durant un temps determinat, de 3 mesos, d'X temps per desenvolupar el seu projecte i presentar-ho, que pugui tenir un lloc on pugui viure, per tant, una habitació on pugui dormir i on pugui tenir el dia a dia solucionat, que pugui tenir un gimnàs, que pugui tenir un lloc on rentar la roba, que pugui tenir un lloc on poder-se fer un dinar.
L'equip directiu serà continuista i només es faran les renovacions al patronat marcades als estatuts. Pérez apunta, però, que el director general, Antoni Garrell, té previst jubilar-se. Per això s'està cercant una persona amb un perfil similar.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, reclama una política global d'immigració que s'apliqui a tota Europa per afrontar la situació dels refugiats. Així ho apunta coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades que es commemora cada 20 de juny. Així mateix ha denunciat que de les 88.000 sol·licituds de protecció internacional rebudes a l'Estat durant el 2020, prop del 60% han estat rebutjades, una situació que deixa aquest col·lectiu completament indefens.
En aquest context, Morell es mostra contundent i considera imprescindible un esforç conjunt.
Si només ens dediquéssim a tancar fronteres, el que passa a Europa és que s'estan vulnerant els drets humans també de les persones refugiades, i jo crec que hem de posar també en el focus el que és una realitat en el nostre país.
Per donar visibilitat a aquest col·lectiu, des de demà i fins al 22 de juny s'han programat diversos actes de forma conjunta entre l'Ajuntament i entitats de l'àmbit de la cooperació. El primer serà un acte silenciós de 15 minuts durant la Roda de la Pau, amb posterior lectura de poemes, demà a la plaça del Doctor Robert. Una altra de les propostes destacades serà dimarts de la setmana que ve a l'Estruc, quan entitats com Pallassos Sense Fronteres, Taller de Cultura i Creació i Open Arms parlaran de l'impacte en la salut mental de les persones refugiades. El programa es tancarà dimarts 22 de juny amb la tertúlia sobre la situació d'asil en temps de Covid.
L'Hospital de Sabadell és l'únic centre sanitari català que participa en el projecte Switch, una iniciativa internacional per garantir una atenció respectuosa a les persones trans i intersexuals. L'objectiu del projecte és garantir el benestar i fomentar la integració d'aquest col·lectiu quan visitin el metge.
De moment s'ha editat una guia de bones pràctiques per al personal de l'atenció primària, on també hi figuren tot de preguntes i respostes que poden ajudar a enfatitzar amb les persones trans i intersex. Com explica Carme Espelt, investigadora de l'àrea de recerca de Neurociències i Salut Mental de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, la rebuda ha estat molt bona. Són declaracions al programa Al Matí.
Tinc professionals que han estat com superagraïts, no?, per la feina, com veient el producte com algo molt necessari, i llavors hi ha altres professionals que no m'han contestat, no? Una mica vam fer com una mica difusió via mailing, i llavors no és que no puc dir si els ha semblat millor o pitjor, no? Però sí que és veritat que en general la rebuda del producte és bo, no? De dir, ostres, que bé, que algú vulgui aterrar, no? I que comencem des de la base, que ho fem bé, que anem a entendre-ho, perquè de vegades la prevenció va d'això, no? De començar des de la base per intentar evitar aquesta transfòbia que existeixi, és molt evident.
Al setembre també es farà un curs virtual de 20 hores per als treballadors de la Corporació Sanitària i alguns webinars oberts a tota la ciutadania.
Sabadell organitzarà el pròxim novembre la segona edició de la Fira Ocupació.
Així ho ha confirmat la tinenta d'alcaldessa d'Impuls Administratiu i Desenvolupament Econòmic, Montse González.
En aquests moments podem dir ja que organitzem la propera Fira d'Ocupació de Sabadell, que celebrarem, si tot va bé, els propers 10, 11 i 12 de novembre, i que esperem pugui tenir un format de més presencialitat.
La primera edició, íntegrament telemàtica, va reunir l'any passat 1.100 participants durant 4 dies. Les empreses interessades en participar a la fira d'enguany ja poden consultar les condicions de participació al web sabadelltreball.cat.
El nou web Viu l'estiu a Sabadell aglutina propostes per infants i adolescents.
El portal municipal ha estrenat aquest recull d'oferta d'activitats adreçades a infants i adolescents i organitzades per l'Ajuntament, així com per escoles, associacions i entitats de la ciutat. S'hi pot consultar la disponibilitat de casals d'estiu i triar entre campus esportius de diferents disciplines com ara natació, waterpolo, pàdel, futbol o tennis. També inclou informació sobre els patis oberts, la iniciativa perquè infants i joves disposin dels espais a l'àrea lliure dels centres educatius per jugar o per fer esport.
En successos, detingut un menor a Badalona per robar 4 vehicles que es venien a través d'una coneguda aplicació de compra-venda.
Se'l relaciona amb 5 fets d'aquesta població, però també a Sabadell el passat 30 de maig i a Barcelona. El jove contactava amb les seves víctimes a través d'una aplicació de compra-venda i quan quedaven demanant anava a provar el vehicle i el robava. L'arrestat, amb qui ja li constava un antecedent al mateix fet, ha quedat en llibertat per ordre de la Fiscalia de Menors a l'espera de ser citat.
La llar d'infants del Patinet de Sant Llorenç Savall és l'únic centre escolar de Catalunya tancat per coronavirus.
Aquest dimecres, però, han pujat els grups confinats fins als 344, mentre que les persones en quarantena arreu del país també han crescut fins a pràcticament les 8.200. En aquests últims 10 dies s'han registrat prop de 1.300 positius de la Covid-19.
El segon dia de selectivitat ha deixat enrere la polèmica per l'examen de castellà d'ahir. El tret de sortida de la jornada l'ha donat una prova de català on els exercicis de fonètica, conjugació de verbs i comprensió lectora han estat els protagonistes. L'Enrique i la Míriam, de l'Institut Les Termes, n'han parlat aquesta emissora.
Ha sigut un examen bastant fàcil. Jo pensava que iba a ser més complicat, però no, unes preguntites de fonètica, derivacions de paraules, també sinònims, de passar d'un text de passat a futur o de passat a present. Llavors, després una miqueta de comprensió lectora i un text argumentatiu, depèn de l'opció que triguis.
Doncs la veritat és que tema text a mi m'ha resultat bastant fàcil i sí que és veritat que de català l'última part, sobretot la part comuna, me l'he inventat una mica. La veritat ha sido un poco loteria nacional perquè era sobretot conjugar verbs i tot això i era bastant difícil, però més o menys jo crec que anirà sobre un 8 o així. I el de castellà d'ahir, sé que tinc coses malament perquè han sortit les correccions, però més o menys també un 7-8.
Tot i això, des de l'Escola Pia han denunciat 3 errors en aquest examen de català.
2 fan referència a qüestions de comprensió lectora de mirall trencat i un tercer és sobre l'adjectiu tediós. David Serrano, professor de llengua de l'Escola Pia i de la Facultat de Comunicació Blanquerna, considera molt greus aquests errors i reclama que es solventin per no perjudicar els alumnes.
En hores d'ara estem en l'absoluta foscor de com es corregirà això perquè ningú se'n fa càrrec. I esperem que, com diu aquell, algú posi llum a unes errades que considero absolutament incomprensibles en un examen quan hi ha un any per fer-lo, no? I que dues de les quals fan referència absolutament estrictament a comprensió lectora.
De cara a demà arriba una de les proves més temudes pels estudiants, història. Asseguren que el volum del temari és estudiar molt gran i que en molts casos no s'ha arribat a cobrir íntegrament a classe com a efecte de les sessions telemàtiques.
Joies geològiques, documentals o paleontològiques, de totes aquestes en podreu gaudir aquest cap de setmana amb les visites que han organitzat tant l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont com l'Arxiu Històric de Sabadell.
El seu director, Joan Comas Olives, ha explicat al Cafè de la Ràdio que els arxius tenen una part no visible, que és la de que es cobrirà aquest dissabte. Servirà per trencar una sèrie de tòpics com la pols acumulada o el secretisme i també per conèixer les joies de l'entitat. Documents de l'any 1111, on consta Sabadell, plànols, cartells i fotografies fetes des de l'any 1888. En total, el dipòsit allotja 5 quilòmetres de prestatgeria de documents, a més dels de format gran. Diumenge, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont donarà les explicacions sobre el terreny que avança Manel Llenes, geòleg encarregat del recorregut.
A través de diferents parades, al llarg de la llera del riu Ripoll, doncs podem veure Des de l'època més antiga, que comencem amb la primera parada, que és el jaciment de Can Llobatera, i on podem veure tot un conjunt de fauna paleontològica d'uns 9 milions d'anys, que va viure en un moment en què hi havia un clima aquí subtropical, anomenat l'Aurisilva, i que podem trobar doncs, grans mamífers com diferents tipus d'elefants, rinocerons i grans depredadors.
Aquesta serà una activitat que es farà en col·laboració amb la UES.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La velocitat de contagi ha tornat a repuntar a Sabadell. Aquest dimecres frega l'1. També ha pujat el risc de rebrot, que ha passat dels 77 als 82 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha crescut als 82 casos per cada 100.000 habitants.
Respecte d'ahir, la ciutat ha declarat 16 casos més, que situen la xifra global als 19.442 contagiats. En canvi, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen des de l'inici de la setmana les 561. Pel que fa a la vacunació, a la ciutat hi ha 88.714 sabadellencs amb la primera dosi i 49.982 amb la pauta completa.
Avui el dia també ens deixa altres informacions relacionades amb el coronavirus. Com que el govern espanyol ha elevat fins als 12 anys l'edat per entrar a l'Estat sense una prova PCR.
D'aquesta manera, els viatgers per sota d'aquesta edat només hauran d'omplir un formulari a través de la pàgina Spain Travel Health. Des d'aquest dilluns es permet l'entrada a tots els viatgers que presentin certificats de vacunació, proves o tests negatius i provinguin de la llista que cada 15 dies actualitza el Ministeri de Sanitat.
El Procicat recomana fer un control d'accés a les platges de Catalunya per evitar aglomeracions durant la revetlla de Sant Joan.
Tot i el caràcter no obligatori de la recomanació, els ajuntaments metropolitans en platja han consensuat mantenir les platges obertes per la revetlla. Ho faran amb aquests controls d'accés i la provisió d'entrar-hi en begudes alcohòliques, tendes de campanya ni aparells musicals.
El govern català rebaixarà un 40% el preu dels màsters en els pròxims dies per aplicar-ho ja al curs que ve, el 2021-2022.
Ho ha anunciat avui la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Per la mesura suposarà una rebaixa d'uns 9,3 milions d'euros que assumirà la seva conselleria, no pas les universitats.
Moment pels esports. Antonio Hidalgo i José Manzanera lideraran el projecte esportiu del Centre d'Esport Sabadell 2021-2022. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Com ha avançat Ràdio Sabadell aquest matí, tots dos seguiran sent l'entrenador i el director esportiu, respectivament, si no hi ha cap imprevist.
Tant Hidalgo com Manzanera tenien coll avall, seguir al capdavant de l'estructura esportiva, però havien condicionat el vistiplau final al pressupost del club, a la nova primera ref. Després d'uns dies d'incertesa, la proposta presentada per la directiva Arlequinada els hauria convençut, tot apunta que per lluitar per la part alta alta de la classificació i tots dos compliran l'últim any de contracte. De portes endins, ja feia dies que es treballava en la confecció de la nova plantilla, però ara s'espera que s'accelerin les operacions de renovacions, incorporacions i també jugadors amb contracte en vigor que no tenen clara la seva continuïtat amb el Sabadell després del descens.
Emma García clou la temporada aquesta setmana competint a casa. La nedadora sabadellenca disputarà la superfinal de les sèries mundials de natació artística a la piscina Sant Jordi de Barcelona.
Un esdeveniment que serveix per commemorar el centenari de la Federació Catalana de Natació i que se celebrarà sense públic per la pandèmia. A diferència dels duets i de les proves combinades, les mixtes, on neda García, no són olímpiques i, per tant, no hi haurà en joc la plaça per Tòquio. La nedadora del Natació Sabadell té com a fita millorar les marques de l'europeu de Budapest i escurçar les diferències respecte a la gran dominadora, Rússia.
I l'objectiu és millorar sobretot les puntuacions, acostar-nos molt més a la nostra rival Rússia i, bueno, veurem també els nostres altres rivals, els italians, que aquesta competició sí que estaran, així que a veure què passa, com està tot i amb moltes ganes i molta il·lusió.
Demà a les 7 es neda el duet mix tècnic i diumenge a les 6 la rutina lliure. En tots dos casos amb Emma García fent parella amb Pau Ribas. Ona Carbonell, per la seva banda, competirà demà a les 3 a la rutina tècnica per equips, en el seu cas sí, jugant-se el bitllet olímpic. 3 seran les seleccions que aconseguiran la classificació per anar a Tòquio, mentre els duets, sense representació del Natació Sabadell, en són 7.
En futbol sala, Ferran Ruiz és la primera baixa confirmada al Club Natació Sabadell de cara al pròxim curs. Ferru, com se'l coneix esportivament, marxarà a la segona divisió d'Itàlia, posant el punt final a 16 anys entrenant a les naus.
Va entrar al club com a prebenjamí i va anar cremant etapes fins a arribar al primer equip, amb qui va assolir dos ascensos a segona B. En declaracions a Ràdio Sabadell ha explicat els motius d'aquest canvi d'aires al País Transalpí.
Penso que porto molts anys jugant en el mateix club i els últims darrers anys sento que necessito sortir de la meva zona de confort, marxar de tenir-ho tot al costat de casa, diguéssim, marxar també de la família i del club també on he jugat doncs tants anys. Sento que potser si marxés fora guanyaria una mica més d'experiència i podria aprendre una mica molt més i que aquests darrers anys potser m'estic estancant una mica futbolísticament parlant.
Un dels moments més destacats de Ferran Ruiz amb el club va ser el febrer del 2020, just abans de la pandèmia, quan va ser convocat per disputar l'amistós contra Bahrain amb la selecció absoluta de Catalunya.
En motor, Sergi Giral s'ha imposat a la primera edició del Navarra Classic Raid. El copilot sabadellenc aparcava momentàniament l'asfalt i en el seu debut sobre la terra va pujar al primer calaix del podi fent parella amb Xevi Penya.
Al volant d'un Toyota Land Cruiser de 280 cavalls, tots dos van ser els millors dels 59 cotxes que van completar les dues etapes de regularitat d'un total de 300 quilòmetres. Giral no oculta la seva satisfacció per aquest resultat.
Va ser impressionant, no puc demanar més. Meu primer ride i guanyar, i a més davant de totes les infraestructures que hi havia presents de cara al Dakar, no? Que buscaven clients i poder guanyar allà, pues, va ser espectacular.
Aquest raid amb inici i final al circuit de Navarra estava considerat com la prova ideal per iniciar-se al Dakar Clàssic, un objectiu que Giral està intentant cristal·litzar de cara al futur.
Repassem més informacions en format reduït. Stefan Bissegger s'ha imposat a la quarta etapa del Tour de Suïssa, on participa el sabadellenc David de la Cruz.
En una nova jornada marcada per la pluja, Bissegger ha estat el més ràpid a la fuga de quatre corredors. De la Cruz ha creuat la línia d'arribada a Gastad a 6 minuts i 17 segons del suís i, novament, despenjat del gran grup. A la general, el de l'Emirates és 77è, a gairebé 7 minuts del neerlandès Mathieu van der Poel, abans de les últimes quatre jornades de muntanya.
En aquests moments s'enfronten les seleccions femenines de waterpolo de Catalunya i dels Estats Units.
Una amistosa Manresa que serveix per homenatjar la figura de Manel Estiarte. El combinat català està dirigit per l'extècnic de l'Astralpool, Nani Guiu. A la convocatòria hi ha quatre waterpolistes del Natació Sabadell. Són Maika García, Laura Ester, Judit Forca i Irene González. La resta de la llista, que s'enfronta a la vigent campiona olímpica i mundial, la completen la majoria de jugadores de la selecció espanyola, en plena preparació pels Jocs de Tòquio.
I Jordi Dinarès s'ha proclamat subcampió de Catalunya adaptat de tenis taula.
El torneig celebrat a Bàscara, el palista del Club Natació Sabadell d'ell només va cedir davant el campió del món i ex del club Jordi Morales. També va competir la jove Ariadna Ardèvol. Les pròximes cites per tots dos seran el Campionat d'Espanya i el torneig estatal.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys menys d'un minut per dos quarts de vuit és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 9 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 9 amb més notícies, però ara no marxeu perquè arriba la dissidència a les 8, al 13 i a les 9, l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.